A Roda de Balà Ràdio, Sexualitat Femenina. El programa que parla sense tabús sobre tot el relacionat amb la sexualitat de les dones. Amb la doctora Jassi Molins. Els dissabtes a les 10 de la nit i també el podcast de Roda de Balà Ràdio. Molt bona nit des de Roda de Balà Ràdio. Avui comencem un nou programa, un programa que porta per títol Sexualitat Femenina i serà càrrec de la doctora Jassi Molins. Què tal, Jassi? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
A punt, doncs, de començar aquest nou programa.
Sí, em fa molta il·lusió.
Doncs explica'ns una mica, anem a fer una mica d'introducció, doncs, perquè els nostres i les nostres oients sàpiguen, no?, i entenguin una mica quin serà l'objectiu, quins seran els objectius, vaja, el funcionament d'aquest programa. Per què?
Per què? Bé, la sexualitat en general m'interessa, especialment la de la dona, i aleshores perquè és salut, o sigui, una sexualitat sana té a veure amb la salut. O sigui, a vegades es parla molt, jo què sé, que si el colesterol, que si no sé què, i aquest és un tema molt important, que encara està envoltat de molts tabús, i crec que val la pena, no?, a través dels mitjans, donar-ho a conèixer i també establir un contacte directe amb els oients, que puguin preguntar, que sigui una cosa dinàmica.
Molt bé, ja informarem també de com poden fer-nos arribar les seves preguntes, però vaja, a través de les xarxes de Roda de Balà Ràdio, tant Facebook com Instagram, ho poden fer també a missatges privats, eh? Per què femenina?
Perquè és la que més conec. I perquè és la més important. Bueno, totes són importants, naturalment, sí. Però crec que val la pena visibilitzar que encara hi ha molts tabús i les dones sempre ens portem la part més dolenta, no? Vull dir, encara hi ha, bueno, ja no parlem d'altres països, no? De segons quins països, que és horrible, però tot i així, les dones, jo crec, de totes les generacions, o sigui, les de la meva, vam haver de fer tot un munt de passos, no?, per informar-nos, per intentar tenir una sexualitat una mica més normalitzada, però encara la gent jove... Jo a la meva consulta de psicoteràpia i de coaching, faig les dues coses, me sorprèn, no?, perquè ara em ve al cap, per exemple, una dona de 40 anys que em deia, doncs, que tenia molts problemes per tenir orgasmes, que havia tingut diferents parelles, però que tenia moltes dificultats encara, no? I encara hi ha molts mites, no? Per exemple, recordo una altra que em deia que tot i que tenia, li havien lligat les trompes, després d'haver tingut diversos fills,
sí,
que seguia tenint relacions amb condó, amb el marit, perquè doncs, com que no li venia de gust fer-ho sense, no? Com que li feia fàstic o no sé. No? Vull dir que encara hi ha molta cosa que espero que, a veure, les oients ens facin preguntes i que puguin ajudar a clarificar. Dintre de la normalitat, això que vull dir, que si hi ha alguna persona que té algun problema seriós, ha de consultar amb una sexòloga, un psicoterapeuta, o bé... Ara també hi ha moltes fisioterapeutes que es dediquen al sòl pelvià. I avui en parlarem principalment del sòl pelvià, ja us explicaré per què.
Molt bé, és molt important, eh? Com ho farem, això? Com ens ho plantejaràs, aquests diversos programes?
Diversos programes... En plan didàctic, he separat una mica els temes, però això no vol dir que tot plegat es barregi, no? Perquè és molt difícil, no? Vull dir, avui començarem amb el sòl pelvià, amb la musculatura, però, clar, vull dir, això va lligar amb la lubrificació, amb el plaer, etcètera, no? I un altre dia, potser, tocarem concretament més temes, jo què sé, del clítoris, per exemple, però el clítoris, la vulva, tot està allà, no? Vull dir que tot és, crec que és, bueno, això és igual que quan estudiem medicina, no? Estudiem el fetge per una banda i el ronyó per una altra, però a l'hora de la veritat, moltes vegades, quan falla una cosa, falla l'altra, també, no? Tot, a dintre del cos tot està comunicat.
Sí, sí, clar. Doncs vinga, ens posem en matèria, ja sí, si et sembla, i comencem a parlar d'aquest, el sòl pelvià. Què és el sòl pelvià? Què és, primer?
Bé, aquesta és la paraula correcta. Normalment se la coneix més per sòl pèlvic,
sí,
o la, per la musculatura, que està al voltant, no, de la vulva, de l'anus, del periné, tota aquesta musculatura
tot
que està baix.
Tot aquest conjunt.
Sí. Va. Això se'n diu la musculatura del sòl pelvià. Plan molt gràfic, i després hi tornarem, m'agrada la idea de la tenda de campanya. Una tenda de campanya, si la muntem bé...
Sí.
Està tota tensada, no? Perquè hi ha uns tensors, us imagineu, una tenda de campanya.
Que costa molt, de tensar-ho,
Jo, quan era jove havia anat de càmping, però de veritat és que no sempre és fàcil.
No.
Llavors, aquesta musculatura funciona una mica així. O sigui, la situació ideal seria la de la tenda de campanya. Què passa amb els anys? I sobretot quan no es fa servir. Doncs que aquesta tenda de cabanya és com si traguéssim els pals i els vents, no? Aquells cordillets que hi ha al costat, doncs flas, cau, no? Llavors, la tendència natural és que, per la gravetat, a la llarga tot cau, no?
Sí.
I llavors, se'n va començar a parlar molt de tot això arran d'una enquesta de salut que es va fer la primera aproximadament fa uns 20 anys. O sigui, fins llavors s'ignorava. Hi ha moltes coses que s'ignoren, no? I la,
quan perquè com que eren coses de dones.
Sí, no? Exacte. I allà als baixos.
Clar, què ens explica?
Doncs llavors, amb una enquesta de salut del Servei Català de la Salut,
sí.
A través de persones pioneres aquí a Catalunya del tema aquest, del sòl pelvià, doncs van aconseguir que hi hagués una pregunta que preguntés les dones si tenien incontinència urinària, no? I en quina proporció, no? Perquè una cosa és que tingui un escape un dia, perquè potser un està rient i no ha tingut temps d'anar al lavabo, i l'altra cosa és que una cosa més freqüent, no? I aleshores jo porto aquí unes estadístiques.
Molt bé.
No per espantar, sinó per conscienciar. Llavors, porto les estadístiques precisament de l'any 21. Llavors, si contem totes les dones des dels 15 anys en amunt, doncs tenen incontinència urinària un 7,5%. Ara, si llavors ho fem per franges d'edats, no us vull atabalar, vull dir, és lògic, no?, que una persona com més gran més problemes té, lògicament. Començo, per exemple, a partir dels 15 als 44 és un 1,5%, és molt poquet, va pujant, a partir dels 65 anys ja és gairebé un 10%, a partir dels 75 és un 26-27%, però si diguem, sumem aquestes dues franges, que són les més crítiques, no?, per dir alguna cosa, a partir dels 65 en amunt, com a mínim un 20% de les dones tenen incontinència urinària. Què vol dir això? Pues això és una limitació, no? Perquè a la millor han de portar compreses, han de, a tots els graus, perquè pot haver-hi qui té un dia al mes i qui té cada dia, diverses vegades, no?
Que tenir incontinència, ja sí, vol dir que aquesta tenda de campanya s'ha destensat?
Sí.
Va.
I que llavors tot... a més, no, incontinència en el sentit d'incontinència urinària.
Sí, urinària.
Per culpa de que la musculatura i tot plegat. També els òrgans, no?, doncs com la matriu, l'úter, la bufeta de l'orina, el recte, no?, moltes vegades cauen a dintre la vagina i hi ha com una mena que es despenja una mica, perquè també tota aquesta musculatura no acaba d'aguantar bé. La bona notícia... és que s'han fet molts estudis de l'efectivitat dels exercicis i hi ha estudis que fins i tot amb dones de més de 80 anys, si es fa un entrenament, milloren.
O sigui que no està tot perdut.
No, que va. I a més, que arran de totes aquestes enquestes que us deia, a tots els serveis de rehabilitació es va instaurar programes de rehabilitació del sòl pelvià. Jo sóc metge rehabilitadora però moltes vegades el que passa que només se centra en això. Si les dones es pixen o no es pixen. I em sembla que això és molt reduccionista, no? Perquè hi ha més coses. O sigui, a entrenar la musculatura del sòl pelvià, i per això aquí he començat aquest programa amb això, primer era perquè la gent no s'espanti, comencem a parlar d'orgasmes i d'altres coses.
Que ja en parlarem.
En parlarem. És perquè és com, no sé, no? Si jo vull córrer o vull anar de viatge o el que sigui, si jo sempre estic a casa asseguda en una cadira, doncs la meva musculatura estarà fluixa i no estarà entrenada, no? Doncs això és el mateix, no? Però a més va més enllà de que la musculatura aquesta estigui ben forta i que que previngui tots aquests problemes, sinó que va més enllà, perquè un problema molt freqüent a partir de la menopausa és que moltes vegades, no totes les dones, i no sempre s'ha de generalitzar, però moltes vegades hi ha manca de lubrificació. Sequetat, manca de lubrificació, diverses coses, no? I llavors, què passa si s'entrena la musculatura? Doncs que millora tot això, millora la vascularització, o sigui, arriba més sang a aquesta zona, sí. Després ja veurem com fer-ho, eh?
Sí, clar.
I a més millora la lubrificació, per tant, millora tot el que és la sexualitat, ja sigui la dona sola o la dona en parella, o amb diverses parelles, el que sigui, no? Doncs és interessant, no? I l'altra cosa molt interessant és conèixer. Llavors, aquí ara, si les oients poguessin aixecar la mà i ho veigués, preguntaria, quantes s'han vist a la part de la vulva i tota aquesta musculatura? S'ho han mirat, per exemple, amb un mirall. Això normalment quan amb cursos sempre hi ha poqueta gent. I llavors, el que us animo és que comenceu a tenir un mirall, aquest mirall que tenim de vegades per d'augment o sense augment, d'aquests que tenim al lavabo, no? Perquè de vegades t'has de treure un pèl del bigoti o de la...
Sí, sí, o maquillar-te, també.
Maquillar-te. No? Agafar aquest mirall i començar-se a mirar. Perquè, clar, la diferència entre un home i una dona és que tenim les coses una miqueta més amagades, nosaltres.
Bastant.
Sí. Llavors, ja des de petits, no? Els nens estan molt orgullosos, no? del seu penis, perquè és una cosa evident, les nenes, doncs queda més amagadet, no? Ara sí que s'està començant a promoure bastant, no?, de que les nenes, doncs, que es mirin, que les vulves totes són diferents, però que totes són maques i aquí hi ha molta feina a fer, Llavors, amb la musculatura és exactament el mateix, o sigui, agafar un mirall, mirar-se i tot això. Llavors, per exemple, si jo... també a les oients, no? Els demano com funciona un braç i per què funciona un braç o per què funciona un genoll o una cama, no? Normalment la gent em mirarà dient, què diu ara aquesta dona, no? Oi, lògic, els braços serveixen doncs, per agafar coses i mira, goita, si doblo el colze es doble i si l'estiro i un genoll igual, no? I en canvi hi ha molt desconeixement de la musculatura aquesta del sòl pelvià. La gent no sap com és. També avanço que moltes de les coses que estem parlant aquí, doncs és molt interessant doncs, que la gent pugui consultar per internet, allò de posar, no?, allò, imatge de la musculatura del sòl pelvià. I així veus exactament
com
funciona.
Veure com és, no?
O, per exemple, l'altre dia la vulva, la no sé què més, no? Vull dir que sí que tenia la imatge de com és l'anatomia, que és el primer pas, i el segon pas és com funciona, no?, aquesta musculatura, no? Si, per exemple, ens agaféssim un mirall, a part de tenir la sensació de que ara contraic i ara relaxo, doncs que també es pugui veure, no?, com ho fem. Bé, passem una miqueta més endavant i anem a veure que quines coses podem fer, no?, per millorar aquesta musculatura, que després té beneficis per tota la resta. I ja torno a repetir, amb molt poqueta estona, d'uns quants dies continuats, jo crec que en un mes, aproximadament,
Sí.
Que seria el mateix temps. Per exemple, si normalment no camines i et proposes caminar, doncs els beneficis no els comences a notar fins al cap d'un mes. Els primers dies, fins i tot, ai, em fa mal aquí, em fa mal allà, no? O tens cruiximents i
sí,
coses,
sí, segur,
no?
De tot.
Doncs aquí és el mateix,
passa
no?
Passa el mateix.
Per exemple, si és una persona... O sigui, tot això no és només per les persones que tinguin incontinència,
Això és recomanable per tothom. Totes les dones ho haurien de fer, no?
Exacte. Hagin tingut fills o no n'hagin tingut, perquè això també és una altra idea. A vegades es pensa la gent que això va lligat només a la gent que ha tingut fills, i no, la musculatura s'afluixa.
I sí que és veritat, no?, que hi ha gent que arran de tenir els fills és quan ha començat a tenir gent jove, aquesta incontinència.
Sí. Depèn molt de com ha sigut el part, de moltes coses, no? I és bo, no?, en el ritme que la llevadora li recomani, doncs que aviat doncs, comencin a fer aquest tipus d'exercicis. Però si és algú que no ha tingut fills, és exactament igual. És com, no sé, no? Com rentar-se les dents.
Sí.
Perquè, a més, amb 5 minutets al dia...
5 minuts al dia.
Sí, més o menys. També ja ho explico, eh? Ara, doncs, anar fent també a vegades en diferents moments del dia, en diferents situacions, no sé, estàs a la parada del bus, doncs pots fer contracció de la, del sòl pèlvic.
Que no ho veurà ningú.
No ho nota ningú, no ho nota ningú. Però és com, o sigui, el que costa en els hàbits és instaurar-los i al principi t'hi has de fixar. Sí. Ai, mira, ho faré tal moment, ho faré. Llavors t'ho recordes i t'ho concentres. Però quan ja fa un temps que ho fas, doncs com que ja et ve...
Ja és instintiu, no? Ja instintiu. Et surt.
Sí. Sí.
Molt bé.
Val. Llavors, quin tipus d'exercicis podem fer?
Això, vinga.
Vale. Comencem pels més senzillets, uh-huh. i que són a l'abast de tothom, eh? Que seria contracció.
Sí.
Perquè ens entenguem, seria, jo què sé, quan tenim moltes ganes d'anar al lavabo i no podem anar-hi...
Aguantar-nos, no?
Sí.
Com quan ens aguantem el pipí.
Sí, quan t'aguantes el pipí o jo què sé, tens ganes de fer un pet i tampoc no el fas perquè estàs en públic. Tot això.
Val.
Ara... I és molt important saber quan es fa contracció i quan es fa relaxació, perquè si tota l'estona anéssim amb contracció no seria bo, tampoc.
D'acord.
Aleshores, el que sí que és molt important és fer-ho bé. I per fer-ho bé ens hem de posar la mà a la panxa. Uh-huh. I la panxa ha d'estar relaxada. I una manera d'aconseguir-ho és respirar al mateix temps. Això és molt important, perquè al principi, ara imagineu-vos, quan volem aixecar un pes... No, tant si som conscients com si no, normalment fem força amb tot el cos, no solament amb els braços, sinó les cames, la panxa, com més pesa la cosa.
I agafem aire, no?, quan agafem un pes.
Sí, llavors moltes vegades el que fem és omplim d'aire dintre els pulmons i això el que fa és que apreta cap avall i aquesta tenda de campanya, perquè ens entenguem, la fan avall. Mm-hmm. I el que interessa és que vagi amunt, no avall.
D'acord.
Llavors, al principi, a vegades, fins que no li trobes el truc... pot costar una miqueta, no?
Sí.
I és això. Jo recomano començar provant el llit. O sigui, el llit amb les cames doblades, una mà sobre la panxa o dues, uh-huh. i llavors es contrau, però al mateix temps, sobretot, la panxa que estigui molt tova i anem respirant suaument en aquell mateix moment. I llavors, de mica en mica, som conscients de quan fem contracció i quan relaxem. Vull dir, llavors això es comença al llit, perquè és més fàcil prendre consciència. Si hi ha algú que s'atreveix, amb això que deia del mirall, a més, fins i tot se podria posar, perquè si queda com a més clar, alguna cosa primeta, com per exemple un llapis. Home, el rentem bé, amb aigua i sabó abans.
Sí, clar.
I perquè llavors es veu, no? Quan fa la contracció es belluga el llapis. El llapis és una altra cosa. Si hi ha una persona que té un vibrador a casa, es pot posar un vibrador, una altra cosa. Vull dir, sempre això, no? Lògicament, no? Que les coses que s'utilitzen en llocs així íntims s'han de rentar bé amb aigua i sabó. Bueno, amb aigua i sabó no cal posar-hi lleixiu, eh?
Sí, no, no.
Vale. Llavors, un cop ho tenim clar, boi estirats, llavors podem provar-ho asseguts a la cadira. Però quan estem en una cadira hem d'estar drets, o sigui, no allò... xaf, uh-huh. encongits, no?
L'esquena recta.
L'esquena ben recta. Llavors, us hi podeu imaginar que esteu fent pessics, com si pessiguéssim una tovallola. Fins i tot, a vegades, va bé posar una tovallola al mig. Petiteta, no? Com dobladeta al mig. I llavors tenim, com si nosaltres volguéssim fer un pessic amb aquesta tovallola. També és una manera, no?, de contraure i, a més, pujar amunt. També recordar sempre de posar la mà a la panxa.
Sí.
I l'altre pas és fer-ho bé dret.
També. I a l'hora d'inspirar i expirar, com ho hem de fer? Quan fem la contracció, agafem aire?
No.
A l'inversa?
A l'inversa.
Quan fem contracció, hem de treure l'aire?
La panxa ben tova. Vull dir, no és tan important concentrar-se en la respiració, però sí que la panxa no ha d'estar dintre, sinó que ha d'estar fora, ben tova.
Molt bé. Per tant, contracció, treure aire.
Sí.
Sí?
I llavors, un cop ho tenim, això s'ha d'anar practicant, al principi suau, no? Es pot començar per un minut, només ser conscient d'això. Llavors es pot fer, ja et dic, a la parada de l'autobús, o quan estàs al mercat, no sé.
En qualsevol moment, no? Que diguis,
el doncs dentista.
Ara tinc dos minutets.
Estàs al dentista i t'avorreixes, però tant fas contraccions. I ja està, no?
Molt bé.
Llavors, a vegades, això, clar, ara de tota la llista que tinc aquí per explicar-vos-ho, m'assalto un punt, no? I me'n vaig a dir-vos que hi ha uns aparells especials que aquests el que donen és feedback. O sigui, et donen un retorn al que estàs fent. És un aparell, és com si com una mena de vibrador que es posa dintre la vagina, té uns sensors i et diu exactament si ho estàs fent o no ho estàs fent bé. N'hi ha un aparell que va amb programes d'aquests com si fossin allò de matar marcianitos.
Sí.
I està molt bé perquè llavors veus, ai, mira, l'ocellet puja, ara l'ocellet baixa, ara ho estic fent bé, ara no ho estic fent bé. Al principi et diu, doncs, la força que tens, que normalment al cap d'un temps tens més força.
Vas millorant, no?
Bueno, per si voleu consultar per internet, conec dues marques, una que es diu Perifit i una altra que es diu Elbie. Elbie, amb B baixa. Encara que només sigui per consultar, perquè vegueu com va la cosa. Seria perquè un tindria més la certesa de que ho està fent bé. Quan la gent va a serveis de rehabilitació també hi ha uns aparells que també es pot veure, no? Si realment està fent l'entrenament ben fet o no està ben fet. Si no, també podeu demanar això, consulta amb una fisiosexòloga o, sí, bàsicament amb una fisiosexòloga que seria una que sàpiga ben bé, doncs, especialitzada en aquest tema. Hi ha uns altres exercicis que aquests són una mica més complicats que se'n diuen hipopressius.
Sí.
Ara se'n parla per això, sí. Ara sé que fa...
Abans sí, porten un temps que estan com de moda, no?
Sí.
Sí.
Per exemple, aquí a Bonastre, abans de l'estiu, jo sé que hi havia com un taller d'això, no sé, n'hi ha diversos llocs. Això és seria la mateixa idea, però perquè el que faria és que des de la respiració xuclaríem, no? Com aixecaríem aquest sòl pèlvic, però són una mica més complicats de fer-ho. També podeu, a vegades per internet poses exercicis hipopressius.
No?
Hi ha tutorials i també es veu, però també seria més específic que fer un entrenament. Els hipopressius, a més d'anar bé pel sòl pelvià, van bé també perquè milloren la postura, perquè tot va lligat. O sigui, la musculatura de la pelvis també va lligat amb la musculatura de la panxa i sobretot de l'esquena. Llavors, per exemple, persones que tenen mal d'esquena poden millores la postura, millores que no tens la panxa tan sortida, no? Estèticament també millores.
Sí.
És una altra possibilitat. Més coses. Sí? Sí.
Vinga.
Va, ens queda poquet temps, però encara tenim una mica per acabar de parlar. És molt recomanable, tant per la musculatura com per a diverses coses, utilitzar vibradors. Val? El vibrador és un aparell, abans en deien consolador,
sí.
Però ara no.
No consola.
No consola. Les dones ens ho muntem nosaltres mateixos, si ens convé. I, bueno, n'hi ha aparells i joguines sexuals que pot ser que no tinguin vibració. Per tant, però quan volem treballar la musculatura, sobretot perquè augmenti això que dèiem, la vascularització, que arribi més sang.
Més sang.
No. Sabeu, els esportistes d'elit, que quan els hi fan massatges, no? Massatge que té la finalitat aquesta, que
sí,
arriba més sac.
No? Sí.
Vale, doncs aquí és el mateix. Llavors la vibració tindria aquest efecte, no? De que milloraria la vascularització, també millora el to de la musculatura. Vull dir que és molt recomanable un vibrador per això, i després per entrenar-se només, i després sí, es pot fer servir per altres coses si convé. Val?
Molt bé.
També hi ha una altra cosa, que són les boles xines,
sí,
que també són...
Conegudes mundialment.
Sí, però precisament, o sigui, les geisses es posaven les boles perquè la vibració que fan les boles entre si, no és que et portin un vibrador, però entre si es belluguen, el que feien és que estimulaven, doncs, sobretot la lubrificació. Representa que les geisses havien d'estar preparades per quan venia un client, no? Però les boles tenen un interès molt important també per previndre la incontinència. I una recomanació també molt important és que moltes vegades hi ha persona que utilitza, les prova i diu, no puc. Per què? Perquè es posa les dues de cop, perquè es posa dues que pesen massa, o sigui que és important comprar-se unes que siguin bones, d'aquestes que se separen, i que es pot posar una de baix pes i es comença només amb una, i poca estona. O sigui, no posar-se-la i estar-se una hora, no. Això una hora, si ja un ja té la musculatura que funciona molt bé, a lo millor, doncs també, 5 minutets està bé. Recordo els exercicis, també començar, per exemple, un minut, però després la mitjana d'entrenament diari ha de ser com a mínim 5 minuts.
5 minuts. Uh-huh. Molt bé.
Bé, doncs crec que podem anar parlant ja una mica de les conclusions.
Vinga, fem conclusions, ja sí.
Bueno, les conclusions són aquestes, no? Que és pensar que així com coneixem altres parts del nostre cos i que és molt important, no?, entrenar les cames per poder caminar o els braços per poder fer qualsevol activitat, hem de conèixer la nostra musculatura del sòl pelvià, entrenar-la, i el per a què seria no solament per previndre i tractar la incontinència urinària, que sí que és molt important, és també doncs, per millorar la sexualitat, o sigui, una sexualitat que sigui molt més sana, perquè millora tot, i especialment a partir de, doncs, jo què sé, de la menopausa, als 50 anys, que és recomanable fer-ho abans, eh? Però si no s'ha fet abans, sempre es pot començar, uh-huh, i no és mai tard, i us animo que d'aquí al proper programa experimenteu, utilitzeu també un mirall, encara que sigui la primera vegada a la vida que ho feu, i tot això.
Molt bé, Déu-n'hi-do,
sí,
tot el que hem après avui, no?
Sí.
Doncs ja sí, tornem a la setmana vinent. Ja saben que aquí ens poden trobar els dissabtes a les 10 del vespre i també el nostre podcast, doncs, en qualsevol dia i qualsevol hora també trobaran el programa. I per cert, qui volia aprofundir doncs, encara una mica més, ja s'està organitzant, ja s'està preparant, estàs preparant un taller sobre sexualitat femenina, no, Jaci, que tindrà lloc a l'Hotel d'Entitats. Mm-hmm. Qui es vulgui apuntar, què ha de fer, on ha d'acudir?
Anar a l'Hotel d'Entitats.
El mateix hotel, quan començarà?
El dia 21 d'aquest mes.
És un
divendres sí, divendres no. Durarà 5 sessions.
Quinzenal, eh?
Sí, quinzenal d'un parell d'horetes. Uh-huh. O sigui, és, per exemple, doncs, això, diferents temes dels que també parlem, sí, aquí a la ràdio, doncs aprofundir-los més, serà un grup petit, reduït, uh-huh, es garanteix que la confidencialitat, perquè llavors sí que les persones pues, es coneixeran entre elles, és la gràcia també és que la gent pugui compartir, no?, les seves experiències, uh-huh, els seus dubtes, i us animo, no?, perquè crec que és una iniciativa que val la pena, no?
Clar que sí. Doncs ja sí, moltíssimes gràcies per aquest primer programa i ens trobem la setmana vinent. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a tu, Sònia, i a tots.